Ràdio Vilafranca. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Continuem la roda política centrada en el 8M, Dia Internacional de les Dones, i ara a Lourdes emplacem les convidades a fer tertúlia.
Doncs sí, Sílvia, i per aquells que, i aquelles que s'hagin incorporat ara mateix al Penedès en xarxa, doncs recordem les nostres convidades d'avui. Tenim a la Lluïsa Llop, ella és alcaldessa de Gelida. Molt bon dia, Lluïsa.
Molt bon dia.
Tenim a l'Esther Marmaneu, regidora d'Igualtat a l'Ajuntament de Santa Margarida dels Monjos. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim a la Paqui Cepa, regidora d'Igualtat a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la Judit Vidal, que se'ns ha colat aquí als estudis, que és regidora de Cultura i Festes. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, m'he estat guardant la pregunta que porto des d'ahir donant-li toms. Quatre dones polítiques, tres partits diferents. Tenim en aquest moment representats Esquerra Republicana per la Lluïsa, Partit Socialista per l'Esther, PDeCAT per la Paqui i per la Judit. I jo tinc una sensació, i m'agradaria doncs començar aquí a patar una mica el debat. Perquè per molt que hi hagi ministres i dones parlamentàries, no hi ha cap partit, cap, ara mateix, i si no, sisplau, digueu-me perquè avui no tinc el dia gaire fi, on la dona sigui la portaveu. I jo aquí us vull llançar una pregunta. És que no tenim dones que estiguin al capdavant o que puguin estar al capdavant? O és que per molt que els partits polítics, i aquí em sap greu perquè vosaltres sou de partits polítics, sobretot sou dones, lluitadores, independentment del vostre partit, és que som masclistes.
I s'ha fet el silenci, de cop.
S'ha fet el silenci. Aquí igual me censuren de por vida.
Digues, arranca.
Dues coses, només. Nosaltres no... Crec que la portaveu d'Esquerra és una dona al Parlament, crec. Nosaltres no tenim portaveu perquè no tenim partit al Parlament. Però el fet de tenir una dona de portaveu no seria garantia de res, eh? Perquè el PP té una dona portaveu amb un nom curiós, Cuca, que no seria exemple de res, no seria pas exemple de feminisme. La presidenta de la Comunitat de Madrid és una dona i ahir va fer un dels comentaris més masclistes que es poden escoltar. Per tant, molt d'acord amb que els partits són masclistes d'arrel, perquè els partits ho són tots masclistes d'arrel perquè els van fundar homes. I el que estan fent ara és treballar per deixar de ser masclistes. Estic segura que tots ho intenten, almenys tots els partits no massa de dretes, diguéssim, perquè jo el meu tampoc no seria molt d'esquerres, o sigui que tampoc ara vull tirar pedres sobre la meva teulada, però crec que ho intenten i ho estan treballant. Però tenir una portaveu dona, crec que Vox també tenia una portaveu dona fins fa poc temps, tampoc era garantia de res, eh? Ja està, que he vingut a convidada només.
Sí, agafo el fil de la Judit. Jo més que dir que els partits són masclistes, el que diria és que estem en una societat patriarcal de mena. Vull dir, tenim el masclisme o el patriarcat en totes les seves arrels tan extens i tan interioritzat que justifiquem fins i tot actituds o comentaris que són terribles, no? Llavors, si parlem de mons d'homes, potser sí, la política ha estat sempre un món d'homes i les dones ens hem hagut d'anar fent lloc a cop de colze i amb el nena, tu que sabràs, que l'haurem escoltat totes. I bé, totes aquestes coses del mansplaining que també ens acompanyen a aquestes violències també normalitzades. O sigui que jo diria més això, que estem en una societat que necessita un canvi urgent.
M'agradaria continuar i pel que fa a Esquerra Republicana, jo crec que Esquerra Republicana en els darrers, posaria 10 anys, ha fet una evolució espectacular. I tu deies, no hi ha portaveus. Jo et dono dades. La portaveu d'Esquerra com a partit és una dona, la Marta Vilalta. La portaveu al Congreso de los Diputados és una dona, és la Carolina Telechea. La presidenta del grup del Senat és una dona, la Mireia Cortés. La portaveu del Parlament de Catalunya és una dona, la Marta Vilalta. Esquerra, que som un partit assembleari, que els càrrecs electes els tria els companys i companyes tots en el territori. L'Alt Penedès, Esquerra té una diputada, que sóc jo, i és una dona, que han escollit els meus companys i companyes. Jo crec que hem fet un pas importantíssim endavant, insisteixo, en els últims 10 anys, amb una transformació brutal, i estem absolutament compromeses amb la feminització, no només del partit, evidentment, sinó de la societat. Jo crec que és imprescindible que tots ho treballem, i comparteixo el que es deia, estem en una societat d'arrel patriarcal, i per tant és imprescindible aquesta feina i aquest avanç. Però crec que des de la llei en què es van imposar les quotes en política, i que semblava que inicialment podia donar molts problemes perquè les dones només hi eren perquè representàvem un número i estaven obligats a posar-nos i tal, la veritat és que aquesta llei el que ha fet és que moltíssimes dones entressin en política. I això, quan una dona entra en política, és molt difícil canviar les coses, però quan hi entrem moltes, és una manera de fer arribar també la nostra veu i de canviar els aspectes. Per tant, jo crec que almenys en el cas d'Esquerra Republicana, jo estic molt orgullosa del pas endavant i de l'avenç que ha fet en els darrers anys, i crec que hem de continuar així, i hem de continuar treballant-hi. Però tenim referents brutals, com la Carme Forcadell, com la Marta Rovira, com la Dolors Bassa, i per tant, ostres, n'estem orgulloses.
Mm-hmm. No sé si voleu fer algun comentari, Esther...
No, que això hauria de sortir de manera natural i no perquè ens obliguin a fer una paritat dintre d'unes llistes, i llavors això podrà dir, llavors podrem sentir-nos orgulloses de que ja no cal que estiguem commemorant un 8 de març perquè la igualtat ja estarà més que assolida, no? En el moment en el que tinguem que legislar que hi hagi una paritat o que les dones tinguem una representació dintre de la política, doncs vol dir que, bueno, estem... Perquè hi hem de ser-hi, no? Perquè si no queda com molt malament que hi hagi aquesta representació, però clar, vull dir, en aquest sentit penso que la llei no hauria, no? d'emparar això, sinó que haurien d'estar per altres temes quan realment es necessiten. Vull dir, si aquesta igualtat estigués assolida, ningú es posaria les mans al cap perquè hi haguessin tants números de dones dintre de la política, o ningú aniria a assenyalar, no? el fet de perquè hi ha més dones que homes en un partit. Bé, o al contrari, El que passa que, com diem, quan ho ha de fer una llei és perquè alguna cosa encara no funciona.
Clar, és que quan estàveu parlant de paritat, a mi em sembla, doncs, una mica forçat de que hagin d'haver-hi, o quotes, no?, també que se li diuen, no? Però jo ara vaig al Nena, no?, aquest famós que jo crec que totes hem sentit. Us heu trobat en alguna situació on hauríeu fotut o heu fotut un cop de puny perquè el masclisme que s'ha aplicat amb vosaltres ha estat que era inviable ja?
Jo, el Nena, que és una cosa que nosaltres encara escoltem molt, aquestes nenes això no ho faran a l'Ajuntament? O sigui, quan nosaltres vam entrar a l'Ajuntament tant la primera legislatura com ara, la frase d'alguns partits de l'oposició que els formaven moltes dones era: ui, aquestes nenes no s'atreviran, ui, aquestes nenes això no ho faran. Que quan t'ho diu una dona és encara més ofensiu. Sí? Nosaltres a la Bisbal hi van haver moltes tempestes polítiques que tothom coneix, i el Nena, aquestes nenes això no ho faran, dura fins als nostres dies. Aquestes nenes que estan reformant el poliesportiu municipal no l'acabaran. Aquestes nenes que estan fent no sé què no ho faran. Aquestes nenes que portaran menjar a les cases dels avis, això no ho faran. I sempre és aquestes nenes, no és l'alcaldessa, la regidora, el no sé què. I sobre les quotes, estic d'acord amb la Lluïsa que això va ser una cosa impulsada, que va ser molt necessària perquè les dones poguessin entrar en política, i estic molt d'acord amb l'Esther que el dia que deixem de posar les quotes voldrà dir que ja som normals. No sé si aquesta seria molt la paraula, Nosaltres, ho diré com a esperança que tenim, ens costa trobar homes.
Ostres. A nosaltres també ens passa.
Vull dir que la quota per nosaltres és al revés. És perquè ens costa trobar homes. Quan nosaltres també pensem, ara venen les municipals, tothom ho sap, amb la llista nova, el no sé què, el no sé quantos, amb qui tindrem, amb qui no tindrem, al nostre cap sempre hi ha dones.
Clar.
I les persones que més et diuen, vinga, va, sí, jo vinc, són dones. I ens costa trobar homes. Els hem trobat i en tenim de fantàstics i molt preparats i molt, però és això, eh? No sé si pel fet de ser les nenes
clar
costa més trobar, però sí, sí.
A nosaltres ens passa igual. I fixa't que és una dada curiosa, perquè després amb les entitats la majoria de les presidències la tenen els homes, però el 80% de les persones que consumeixen cultura o que consumeixen totes les activitats que es fan i es tiren endavant des dels ajuntaments són dones. Llavors és curiós, no?, que aquestes dones consumeixin o estiguin actives i després no tinguin càrrecs de presidència o alts càrrecs dintre de les juntes. I que després, en temes polítics, siguin les primeres, no?, que vulguin fer un pas endavant i canviar. Estic d'acord amb això, estic d'acord també amb el fet de que sí que hem avançat, el que comentàvem, hem avançat molt, però no per això hem de dir, bueno, com que ja hem avançat, no? Us podeu dar con un canto en los dientes. Crec que violències les hem patit totes, aquest nena i moltes més, perquè, bueno, jo tinc un record, quan vaig entrar el 2015, un regidor, ho diré perquè em dona la gana, un regidor d'Esquerra em va arribar a dir que em tragués els pits en un acte de commemoració de la Segona República. És vergonyós. Llavors, això no ho podem permetre. I com que ara m'ha donat la gana dir-ho, i que a més no estava sola i que tenia testimonis, i per tant no em pot passar res, doncs sí, va ser una violència que en el seu moment, en el que jo acabava d'aterrar a la política, mare de dos fills, separada, vaig pensar, Esther, no facis res, no? Per por, aquella por de no facis res, no? Bueno, està, aquesta violència la tenim de continu.
Déu-n'hi-do. Lluïsa?
Jo crec que això que acaba d'explicar l'Esther és evidentment lamentable i condemnable. Crec que a totes ens passen coses d'aquestes. I sobretot hi ha un component en què et jutgen, és a dir, un home no se'l mira mai per l'aspecte, en canvi a la dona sí, per tant, hi ha molts aspectes d'aquests que passen i el que és imprescindible és quan passen aquestes coses que es denunciïn, és a dir, en el cas d'Esquerra nosaltres tenim un protocol on evidentment si aquestes coses se'ns denuncien, s'actua contra aquesta persona i s'activa un tema de compliance i es prenen les mesures adequades perquè és evident que cap càrrec electe ni cap militant d'Esquerra Republicana se li permet comentaris d'aquest tipus. Però jo crec que més enllà del partit o no el partit, és a dir, qualsevol cosa en aquest sentit és absolutament condemnable i crec que les dones tenim l'obligació i més, estem en política i les que estem explicant-nos i podem tenir un micròfon a on acudir, tenim l'obligació de denunciar aquestes coses perquè som les que tenim capacitat de més fàcilment fer sentir la nostra veu. Això és una molt important de la lluita que ens queda. Denunciar aquestes coses que encara passen, perquè si ens passen a nosaltres, que estem en una posició molt més còmoda que moltes altres de les nostres companyes, hem d'agafar també aquesta bandera i aquesta càrrega i fer-ho per aquelles que per la seva situació el dia és més complex de fer i segurament no s'atreveixen tant.
Lluïsa, tu que estàs al Parlament, sí. És a dir, jo he preguntat, no, que a cadascú en la seva àrea, però tu que estàs al Parlament i que encara hi ha molts homes, tu has viscut en primera persona aquest masclisme o allà no es nota tant?
Bueno, sabeu que al Parlament tenim l'extrema dreta, per tant, alguna vegada hi ha algun discurs o algun tractament que és d'aquells que creies que no veuries mai més, i al Parlament el que sí que ens passa segurament no és tant comentaris directes, ja et dic, més enllà de l'extrema dreta, No és tant un tema de comentaris directes, però que sí que moltes vegades, i això sabeu, segur que totes les dones ho heu notat en algun moment, és aquell dubte, encara que no te'l verbalitzin, de la capacitat, que el que acaba traduint és no sé si aquesta nena serà capaç de fer això o què n'entén aquesta nena d'això. I és evident que no hi ha la frase, però sí que hi ha vegades que segons quin tema la sensació és potser no cal de saber... Insisteixo, molt minoritzat i mai verbalitzat, ¿vale? Però sí que, evidentment, en tant que una part igual que la resta de la societat, com és el Parlament, és cert que hi ha aquests masclismes i aquestes actituds amb la que ens trobem totes. Mm-hmm. De fet, Elena... el Parlament ha
trobat
un pla d'igualtat. No, perdó, perdó, és que el no veure'n és allò...
Sí, sí, tranquil·la, no t'amoïnis.
I fa una formació per tots els diputats i diputades, precisament, per intentar donar-nos compte tots plegats de que hi ha coses que a vegades tenim normalitzades que no són tan normals.
Mm-hmm. El Nena ve que és bastant habitual pel que estic notant. El Nena... Clar, jo crec que també... I ara vaig a ser una mica incisiva amb aquest tema. El Nena, jo l'utilitzo perquè a vegades... Però és carinyós, no? És depèn d'aquesta tonalitat que l'utilitzis. Però jo ara vaig a fer un gir més encara. Són pitjors les dones que els homes. Perquè a vegades, entre nosaltres, m'estaven recordant, no, del cas d'Irene Montero, per exemple, o d'aquella noia que va sortir sense sostenidors i que la premsa va anar a saco perquè se li notaven els mugrons.
Perquè en té, en tenim.
Home, clar,
totes.
En tenim, no? Però a vegades és com que som nosaltres, no?
Bueno, jo en aquest sentit penso que no és que hi hagi més dones, sinó que ens fan més mal, com comentava la Judit, i per tant aquesta sororitat la trobem a faltar en molts casos. Vull dir que amb el que he comentat abans, aquella taula hi havia 7 o 8 persones i ningú va donar un cop sobre la taula, crec que ens vam quedar tots bloquejats.
Tecnico, no?
Sí, ens vam quedar tots bloquejats. Però bueno, a darrere d'aquesta nena hi ha una infantilització molt violenta. Vale? O sigui, penso que és el punt aquest de desacreditar-te des de la part més punyent de la paraula nena. No quan entre nosaltres ens podem dir, ei, nena, què tal, com estàs? Que això ja es veu que és col·loquial, sinó des del punt aquest, no? De desacreditar tot allò que estàs dient. I pel que ha comentat abans la Lluïsa de la cosificació de les dones, la hipersexualització de les nostres nenes, etcètera, bueno, jo crec que també ho patim totes. Moltes vegades ens haurem sentit aquesta dona florero, perquè així ens han fet sentir, perquè no ens han donat veu i simplement estem en presència, i això és el que hem de començar a trencar.
Jo crec que dir que... les dones són pitjors amb les dones és masclista, també.
També? Ostres, sí. Ho sento, eh? No volia ficar
la pregunta aquí. No, la pregunta, com a pregunta no, però a vegades, com a afirmació, que es diu moltes vegades, les dones són pitjors que els homes amb les pròpies dones, és una afirmació que de per si té una càrrega masclista. Hi ha algunes dones pitjors amb les pròpies dones, però hi ha molts homes pitjors amb les dones. Mhm. Aquest diumenge, per exemple, la Paqui comentava abans que la Bisbal hi va venir a actuar una companyia que va fer una obra de teatre que es deia Elles, que ho va organitzar la Societat de la Bisbal, que és una entitat molt potent, amb un president home, però la resta de la Junta pràcticament totes dones. Però bueno, aquesta obra va incomodar moltes dones que hi havia allà.
Ah, sí?
Moltes, moltes. Es notava l'ambient. Perquè és una obra que està basada en l'humor, però que és duríssima. Per mi va ser duríssima. Moments que vaig riure molt fins a les llàgrimes, però moments amb ganes de plorar. I moltes dones van sentir molt incòmodes. Nosaltres estàvem, la Paqui i jo estàvem juntes a la fila, hi havia el meu marit també, i estàvem una mica més enrere, i vèiem com es bellugaven a la cadira, perquè té moments l'obra molt dura, i tenim una generació de dones, que serien les dones de la generació de la meva mare, que elles no es creuen masclistes per algunes coses absolutament masclistes que fan. Jo dino cada diumenge amb els meus pares i cap home s'aixeca de la taula. Mm-hmm. La meva mare no és una persona masclista, al contrari, casa meva és un matriarcat, ho ha sigut sempre, però l'opinió del seu marit és davant de qualsevol opinió que hi hagi.
Això és cultural, no? És el que deia.
És una cosa cultural. I potser ella sí que algun dia em dirà alguna expressió que a mi em semblarà
grinyola,
masclista cap a les dones. Però és que... Clar, ella, l'obra aquesta, ni li va agradar ni li va desagradar. Em va dir, se m'ha fet una mica llarga al final. Però és que, nena, estem en un moment... va fer aquesta expressió.
Bueno, perquè també eren situacions reals de l'obra, de que te trobes el dia a dia, i la gent més d'altra generació no vol veure moltes vegades, no?, el fet de que sigui real. I conforme anem avançant, els nostres fills o els nostres nets ho veuran més normalitzat, tota aquesta situació.
Cosa que ens han ensenyat a justificar-los,
sí,
eh?
Sí.
Vull dir, jo aquest component cultural que tenen les nostres mares, o en el meu cas, ma mare no, perquè la considero encara molt jove, no? Però ma àvia sí la tenia, aquest component de, oi, deixa'ls, que han estat tot el dematí fent no sé què, bueno, i tu t'estan netejant i cuinant, i ara potser que ells treguin, no?, els plats de taula i es posin a fregar, no? Jo crec que és això, que la part nostra, des de dones, de justificar aquests comportaments, que també l'hem de treure, si estarem sent massa dures... Estarem demanant massa, no? Quan jo, de veritat, ho parlàvem l'altre dia amb tot el tema de lo de les músiques, que, bueno, aquí hi ha hagut...
Atacs gratuïts contra la teva persona.
Atacs gratuïts cap a la meva persona, però el més greu de tot és que hi ha una televisió pública amb comentaris masclistes terrorífics, o sigui...
Sí, senyor.
Al tanto amb TV3, que fa pavor al seu discurs. Masclista, senyoro i...
I carca.
Sí, molt d'acord, molt d'acord.
Val? Llavors, en aquest sentit, hem de patir tot això i en moments en què, tot i que estiguis sensibilitzada, penses, estaré demanant algú fora de lo normal. Et fan dubtar, no? I això és el que no hauríem de permetre, que ens facin dubtar. Perquè no estem demanant res que no ens pertoquin, que són drets humans.
Clar. No, no, és que és curiós el que esteu dient i, bueno, de fet, no he volgut, perquè m'ho va fer saber la Judit, que el que estava passant amb tu, i jo estava en un moment una mica delicat i ni la vaig poder atendre a casa amb ella ni et vaig dir res a tu, però sabia que estava el tema caldejat amb el tema de les músiques. Ens queden 2 minuts escassos per arribar al final. Ràpidament, Lluïsa, començaré amb tu, que no et veig. Si et sembla, un desig per d'aquí un any sobre els drets de les dones.
Home, jo crec que el desig de per aquí un any és que haguem avançat més d'on som ara, per tant, sempre endavant, i tant de bo algun dia no calgui que ens mobilitzem perquè la nostra societat sigui absolutament equitativa i no calgui que fem aquestes reivindicacions. Mentre, convidar a totes a fer-les i a participar activament demà i tots aquests dies de tots aquests actes de reivindicació i de reafirmació dels nostres drets, que és absolutament imprescindible que fem.
Esther?
Que puguem anar tranquil·les pel carrer sense por, que no ens matin, que no ens violin, que puguem anar una, que siguem sorores. És com una quimera, però ojalà d'aquí un any poguéssim tenir unes xifres de dones assassinades que només fossin 0, per exemple. Ja no dic ni una menys, no? O sigui, ja està. Crec que hem de, no només amb els drets laborals, que per això és un 8 de març i per això va néixer, no?, com aquests drets nostres, sinó com el dret a la vida que tenim, perquè som ciutadanes del món i, per tant, se'ns ha de respectar.
Judit, Paqui.
Jo el mateix que ha dit l'Esther, per suposat, i que la Paqui torni a ser aquí parlant amb tu com a regidora d'Igualtat.
Molt bona aquesta. Ha estat un veritable plaer, de veritat. Crec que serà la penúltima roda política, perquè ja sabeu que el dia 3 d'abril se'ns acaba la festa de poder-vos entrevistar als polítics, però agrair-vos, com sempre, la vostra bona disposició per estar aquí amb mi. M'encanta tenir-vos. Lluïsa Llop, alcaldessa de la Gelida, Esther Marmaneu, regidora d'Igualtat de Santa Margarida i els Monjos, Paqui Cepa, regidora d'Igualtat de la Bisbal del Penedès, Judit Vidal, regidora de Cultura i Festes, i comodín del públic de la Bisbal del Penedès. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i feliç 8M.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els pagesos demanen actuacions contra la fauna salvatge que afecta els conreus i que no es criminalitzi la caça. Des del Sindicat Unió de Pagesos fa temps que demanen que es declari una emergència cinegètica, no només com s'ha fet recentment en algunes comarques gironines, sinó en altres on també els danys són preocupants. Ramon Comas, responsable de fauna cinegètica de la Unió de Pagesos, explica que aquesta situació d'emergència es declara quan es detecten més de 8 senglars per quilòmetre quadrat. Tot i que a l'Alt Penedès no s'arriba a aquesta xifra, Comas explica que reben queixes per les afectacions de senglars i cabirols, però que és difícil quantificar-les, ja que en molts casos els qui les pateixen no ho denuncien. La presència de senglars i altra fauna salvatge al Penedès ja fa temps que és considerada, sobretot per part de la pagesia, com un problema greu. Ho és per l'afectació que té sobre alguns conreus, per exemple la vinya o el préssec, però també ho és per la mobilitat i la circulació, sobretot en carreteres interiors, ja que, sobretot al cas dels senglars, cada cop es creuen més en horaris diurns. Comencen els treballs de la zona d'estacionament regulat a la zona litoral de Cunit. L'Ajuntament de Cunit ha iniciat els treballs per adequar el sector litoral a la futura zona taronja d'estacionament regulat. L'inici de la pintura de les més de 2.000 places ha començat a l'Avinguda Tarragona amb el límit de Cubelles. Tal com estava previst, entrarà en funcionament durant la propera Setmana Santa fins al 15 de juny, tots els caps de setmana, i a partir d'aquesta data i fins al 15 de setembre, de dilluns a diumenge. L'estacionament regulat té com a objectiu regular sota control horari, zona taronja, l'accés de vehicles en aquesta zona i de garantir la rotació a les places d'estacionament de vies i solars públics, a més d'assegurar una mobilitat més sostenible a tot el municipi. L'exposició Les col·lectivitats agrícoles al Penedès 1936-1939 es podrà veure a la Biblioteca dels Monjos. Des d'aquest dimecres, dia 8 i fins al 31 de març, la Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos acollirà l'exposició Les col·lectivitats agrícoles al Penedès 1936-1939, comissariada per Ramon Arnabat i Guillem Puig i produïda per l'Institut d'Estudis Penedesencs amb el suport del Memorial Democràtic i del Ministeri de la Presidència. L'exposició explica la formació i funcionament de les col·lectivitats agrícoles al Penedès durant la Guerra Civil Espanyola amb la voluntat de comprendre aquestes iniciatives camperoles comunitàries en el marc de les transformacions econòmiques i socials que es produeixen a Catalunya a partir del juliol del 1936. Les col·lectivitats agrícoles, tot i que sovint oblidades, formen part de la nostra història i de la memòria democràtica del país. L'horari de visita serà de dilluns a divendres, de 3 de la tarda a 7:45 del vespre i dimecres i divendres de 10 a 2:45 del migdia.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
És dimarts i de nou al Penedès en xarxa dedicarem una estoneta a compartir experiències de formació per l'ocupació de la mà de la Mercè Mercè del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, Mercè.
Bon dia.
Obrim aquesta trobada amb l'agenda formativa. Què hi tenim?
Sí, en l'agenda formativa, i entroncant amb el tema que avui ens ocupa, que és, són les, el treball per competències, que regeix gran part de totes les accions del nostre servei, tenim una acció formativa, un paquet d'accions formatives que desenvoluparem a partir d'aquest mes i que són accions de curta durada, són càpsules, tallers, podríem dir, que van d'entre 2 i 10 hores pensades per treballar en el tema de les competències. La primera d'elles es diu La clau està en l'actitud, que tindrà lloc el 10 de març. La següent és On estan les ofertes? El dia 17, també d'aquest mes. La tercera és Gestions i tràmits en línia, el dia 20. Una altra seria Fes el teu currículum amb Canva, el dia 31 de març. La següent, Estratègies pràctiques per a una candidatura eficaç, el dia 27 de març. La següent, una imatge val més que mil paraules, que comença el dia 26 d'abril, ens n'anem al mes vinent. I en el següent, en el mes de maig, tenim una que es diu Com superar una dinàmica de grups.
Són càpsules formatives, per tant, de curta durada.
De curta durada, com he dit, entre 2 i 10 hores. La màxima és de 10 hores.
Els interessats com s'han d'inscriure?
A la nostra pàgina web d'ocupació.vilafranca.cat.
Avui, com deies, ens centrem en el concepte de treball per competències, sobretot enfocat a l'hora de recerca, de feina. Explica'ns en què consisteix.
Sí, el concepte de competències per a nosaltres és troncal, perquè en base a ell és com treballem amb els nostres usuaris i usuàries per tal de preparar-los per a tenir èxit en el món laboral, principalment. I ho fem de forma transversal, tant des de les accions d'orientació que duem a terme en un estadi inicial en el procés de recerca de feina, com ja davant d'una oferta laboral concreta, doncs les empreses cada vegada estan més posades en aquesta qüestió i tenen aquest criteri també molt en primera línia a l'hora d'incorporar candidats i candidates en les seves empreses i, per descomptat, en les accions de formació com les que us he relatat.
Mercè, ens presentes les convidades d'avui?
Sí. D'una banda tenim a l'Helena Rialp, que és coordinadora de l'àrea d'orientació del Servei d'Ocupació.
Bon dia, Helena.
Bon dia.
Després tenim a l'Anna Lop, que és tècnica de l'Oficina Municipal de Treball.
Benvinguda, Anna.
Moltes gràcies, Merci.
I per últim tenim a la Raquel Zumaquero, que és tècnica de selecció de l'empresa d'inserció Entrem.
Gràcies per acompanyar-nos, Raquel.
A vosaltres, gràcies. Bon dia.
Comencem amb l'Helena Rialp, que és de la casa, i després parlaran totes, també l'Anna i la Raquel. Helena, què vol dir que les persones han de conèixer les seves competències? Perquè és un terme relativament innovador, que encara ens costa.
Sí, és un terme a vegades complicat, potser per les persones que ens estan escoltant o per les persones en què treballem, però és molt fàcil de definir, penso. Una manera molt senzilla és dir que conèixer les teves competències és conèixer-te millor a tu mateix. És una manera de poder-te definir d'una manera molt transversal. És a dir, una persona ens pot dir jo sóc caixer de supermercat i ens quedem amb aquesta definició, el podem encaixar amb aquesta professió, però si ho definim a l'inversa, és a dir, a través de les seves competències, doncs segurament ens podrà dir, doncs, soc una persona amb capacitat de comunicació, una persona amb capacitat d'atenció al públic, amable, amb treball en equip. Doncs tot això és com donar la volta, no?, al mitjó i definir-nos d'una altra manera. Llavors, aquest treball ens ajuda, primer que a donar-nos valor des de diferents àmbits i poder, nosaltres, no?, que estem enfocats en el món laboral, en aquest treball d'orientació per competències, que encaixin, no?, definits així, encaixin amb moltes altres professions, no?, no només amb la soc caixera, per posar un exemple així molt, molt senzill, no? Al final és el conjunt de totes aquelles habilitats, competències, aptituds que hem aglutinat al llarg de la vida laboral, personal, social, i que ens defineixen com a part del que som.
Clar, tradicionalment ho havíem fet així, ens definíem per la feina que solíem fer o que portàvem anys fent, tampoc es canviava tant com ara de feina, i clar, és una forma molt més reduccionista aquesta volta que se li ha donat ara, no? Quines competències tinc.
Clar, nosaltres, per exemple, en el servei on que treballem persones que el 90% doncs, estan buscant feina, dic el 90 perquè potser hi ha una altra quantitat d'un percentatge doncs, que estan en un procés de buscar formació o d'itinerari més formatiu, però a nivell professional o laboral, amb les persones en què treballem, sí que és veritat que treballar-ho des d'aquesta mirada ens permet com obrir tot el ventall de possibilitats que poden tenir el mercat laboral, no? A vegades ens trobem persones que fa molt de temps que estan fora del món laboral, perquè potser, doncs, no sé, s'han dedicat a la família, als fills, és igual, a altres negocis, i que arriben i volen entrar llavors en el mercat laboral a una edat ja, una edat mitjana, i diuen, ostres, és que no, què poso al currículum? És que no tinc experiència, no sé què posar-hi, no tinc res a aportar. Llavors, si tu tires, fas una mica aquest pas enrere, aquesta altra mirada, i comences a, no?, a identificar tot el que estan fent durant aquests anys, de quina manera ho han fet, i li poses noms, ho pots acabar traduint doncs, en competències professionals, que sí que segurament els permet accedir doncs, a un munt de professions que no s'havien plantejat.
I de quina manera acompanyeu aquestes persones perquè coneguin, perquè sàpiguen identificar aquestes competències?
No és fàcil, perquè penso que al final fer un procés d'autoconeixement o conèixer-se a un mateix, a vegades no sempre estàs disponible o no tens el moment per fer-ho, però sí que és, penso que quan ho aconseguim aporta moltes millores significatives. Llavors el que fem és simplement posar sobre la taula a través d'exercicis o dinàmiques o processos molt simples aquestes experiències de vida professional o personals passades en situacions concretes, no?, en què tu pots haver-te trobat. Saps com vas actuar, com ho vas fer, de quina manera ho vas resoldre. I a partir d'aquí comences a llistar tota una sèrie de competències o actituds que, transportat i experimentat cap a la vida laboral, aconsegueixes fer aquesta transferència, no?, que diem. Llavors, aquest procés d'acompanyament d'orientació, segons el col·lectiu amb què estem treballant, segons la persona, l'edat, les característiques, l'interès, la motivació, però sempre és un procés com molt pràctic d'acabar traduint i posant paraules allò que la persona no pot, no?, ordenar en aquell moment.
Ara està molt de moda el currículum per competències. Per què ho està petant tant?
Ho està petant perquè és una manera molt moderna de parlar de selecció, de parlar d'encaix professional, de parlar de com definim les persones. Hi ha molts noms en anglès, soft skills, està traduït en molts idiomes i queda molt bé parlar així, no? És com si féssim de cop i volta coses que no havíem fet mai i no havíem parat a pensar mai que sí que ja s'estaven fent. Però està de moda. Llavors, pensem que al final un currículum el que sempre ha de fer és sumar, no? No pot mai restar, sigui com sigui. Un currículum per competències potser no sempre és el més adequat en segons quin tipus de professió o en segons quin tipus d'empresa, però sí que està bé que com a mínim les persones hagin pogut fer aquest treball i identificar-lo. De currículum per competències n'hi ha de molts nivells, és a dir, del senzill, on podem identificar la part més professional i enumbrar 3 o 4 competències, a l'altre extrem, que és un currículum 100% per competències, que no dius res de la teva experiència professional tal qual, sinó que ho dius tot a través de, doncs, tinc un alt nivell de comunicació perquè he desenvolupat durant molts anys un programa de ràdio a la ràdio local, no?
A l'inrevés.
Exacte.
Totalment.
Llavors, és com, és una lectura que també les empreses han d'estar molt habituades a fer, i no sempre és així, o no en tots els entorns, en totes les comarques, o depèn de si l'empresa és gran, és petita. Però el que sí que està clar és que pensa que això, no?, que un currículum sempre ha de sumar.
Amb l'Anna Lop, tècnica de l'OMT, seguirem aprofundint en les competències. Per exemple, Anna, com es fa o què és una entrevista per competències? Ja passem un pas més enllà del currículum.
A veure, les entrevistes per competències són un tipus d'entrevistes en les quals les empreses, a part de veure o buscar, no?, quines motivacions i els interessos de les persones, el que busquen és, sobretot, les evidències de que aquelles persones tenen aquelles competències que requereix aquell lloc de treball que estan intentant cobrir. És a dir, mitjançant preguntes de la seva experiència laboral, quines experiències han tingut, no importa tant el que han fet, sinó com ho han fet, no? Per exemple, una persona que s'ha dedicat, no?, a l'atenció al públic, no preguntaran, explica'm aquesta experiència, què has fet, no?, sinó expliquen quines tècniques, per exemple, d'atenció al tècniques de venda has utilitzat, quina ha sigut per tu la millor experiència que hagis vengut més, a la qual posin en manifest aquelles situacions on han tingut que posar en relleu, no?, aquestes habilitats que tenen.
I quines serien, no sé si hi ha un top 10, les competències més sol·licitades per part del món del treball?
Sí, a veure, jo crec que totes les competències sempre estan relacionades amb un lloc de treball en concret, no? Però sí que és veritat que últimament, amb tots els canvis que hi ha, generalment estem en una evolució bastant ràpida, ja siguin en àmbits tecnològics, amb el Covid, hi ha un top 10 de competències que sí que solen ser bastant freqüents. Una és el tema de la flexibilitat i l'adaptabilitat, buscant persones que avui es fan les coses d'una manera, però que no sabem dintre d'un any, 2 anys, si canviaran, busquen gent que aquesta gestió del canvi l'assumeixin ràpidament. També busquen persones que hagin treballat en equip, de forma col·laborativa, Busquen també doncs, la iniciativa, treballar doncs, de forma proactiva, no basar-nos en que em passa una situació i arreglar-la, sinó avançar-nos als possibles problemes que ens puguin sorgir, i persones resolutives. Val? Antigament, les empreses el que feien eren molt entrevistes curriculars, no? Es basaven molt en què és el que has fet, quina formació has tingut, i ara ja no, les empreses no es, amb això no en tenen prou. El que fan és buscar aquelles experiències que tu puguis comprovar que realment, o sigui, realment l'entrevista per competències, el que vol saber és si tu en el passat has pogut resoldre aquesta situació i m'expliques una situació, puc preveure, puc anticipar en com treballaràs en el futur. Val?
I com recomanes afrontar una entrevista per competències? Perquè és molt diferent.
Ja. No, aviam, una persona que estigui en búsqueda de feina o que vulgui millorar la que té i que té previst que passarà entrevistes de feina, s'ha de preparar. Això, aquesta feina que comentava l'Helena, no? de mirar-se introspectivament, no? i buscar doncs, aquelles competències que un té, doncs ho ha de fer. Aleshores, el que li aconsellaríem és, sobretot, que busquen el seu passat, aquelles situacions crítiques, aquells canvis que ha tingut en la seva, en el nivell professional, doncs, que ha viscut en situacions de canvis, doncs, com ha actuat i com ho ha fet, no? Com ha superat aquesta situació. Perquè en l'entrevista, quan li posin aquestes situacions, doncs, sàpiga com resoldre-ho. I per a aquelles persones que potser no tenen aquesta experiència, ja sigui perquè són persones molt joves o perquè no han viscut aquesta situació laboral, vull dir, doncs han de buscar en la seva vida personal aquestes situacions. Segurament que aquell jove que potser doncs, no ha treballat mai i li preguntin en una situació de treball d'equip a nivell professional no tindrà on t'explicar, però potser entren en un equip de futbol, potser a la universitat o a l'institut doncs, ha fet treballs amb companys, doncs quin rol ha assumit, com ha actuat, com s'han organitzat doncs, per arribar a l'objectiu. Aquestes serien les situacions que haurà de posar en relleu. Potser no amb la seva experiència laboral, però sí amb la seva vida personal.
Per tant, aquí hi ha un treball previ.
Oh, i tant. Si no,
de bussejar.
El primer error per no superar aquest tipus d'entrevista seria no preparar-s'ho. Cal preparar-s'ho. Si ells no saben explicar, et posen davant d'una situació i tu no saps explicar cap, l'empresa no podrà valorar si la tens o no tens aquesta competència. Per tant, has d'haver fet aquest treball primer previ per poder-ho posar en manifest.
I és molt habitual que les empreses, quan busquen personal, facin entrevistes per competències?
Jo crec que sempre, que des de uns anys ençà, sí que les empreses cada vegada utilitzen més. Ja, com et deia, els currículums ja no et serveixen per poder comprovar si aquesta persona t'encaixarà o no t'encaixarà. Poden haver-hi dues persones que han treballat a la mateixa empresa, al mateix lloc de treball, fent les mateixes tasques i, per tant, tindrien un currículum igual. Però potser davant de les situacions dels imprevistos actuen de diferent manera. I això és el que diferenciarà un candidat d'un altre. Aleshores, doncs sí, jo crec que les empreses cada vegada més... a vegades hi ha empreses on tenen un departament de recursos humans, on han treballat molt més i tenen molt identificades les competències. Hi ha empreses que potser no treballen encara amb aquesta clau de competències, però que en el fons t'estan dient, no? Busco una persona espavilada, que em tregui dels problemes. Doncs, bueno, doncs potser aquí busquem alguna iniciativa. Vull dir que a vegades la terminologia, saber-la o no saber-la, no és tan important, sinó sobretot identificar, no?, allò que realment necessita l'empresa. Però sí.
I un exemple, un cas, seria Entrem?
Sí, i tant, per suposat. Aquí tenim la Raquel, és una de les empreses amb les quals col·laborem i bueno, treballen amb clau de competències tant en tots els àmbits de la seva empresa. I ara que ens ho expliqui ella, el que fa i com ho fan, no?
Sí, Raquel, potser d'entrada ens presentes Entrem.
Sí, nosaltres Entrem som som cooperativa d'inserció laboral que el que fem és contractar persones en risc d'exclusió, ja siguin amb certificat de discapacitat o en derivades de serveis socials. Oferim un contracte laboral, principalment treballem aquí a la vegueria del Penedès, i, com comentava, contractem aquestes persones per cobrir diferents serveis, com poden ser consergeria, com pot ser neteja, el CAT, la protectora d'animals, botiga i altres serveis. I alhora que oferim un contracte laboral, oferim també una capacitació i un acompanyament sociolaboral a la persona.
I quines competències acostumeu a demanar als vostres potencials treballadors quan entrevisteu?
Reforçant una mica el que comentaven les companyes, per nosaltres el balanç competencial de la persona és clau, perquè no demanem moltes vegades experiència quan contractem un conserge, per exemple, no? Perquè és difícil trobar doncs una persona que vingui amb formació, experiència, etc., sinó que ens centrem molt en competències tipus doncs l'atenció al client, la comunicació, el treball en equip, la flexibilitat, no? Que la persona pugui atendre a diferents llocs i diferents espais, capacitat d'aprenentatge, que per nosaltres també és bàsic, no? Si una persona no té experiència però hi posa ganes, hi posa voluntat, per nosaltres és clau d'èxit, no?
I en una entrevista, per exemple, de quina manera aconseguiu detectar aquestes competències que voleu?
Fem entrevistes més aviat situacionals, no? Com bé deia l'Anna. Doncs posem en situació la persona. Si et trobessis una persona que ve, que vol entrar a la pista de bàsquet, no? I no és el seu horari, què faries? Com ho afrontaries? Què treballaries? Què li diries? Què no? Aleshores, tot i que no és tan important o millor la resposta que et dona, perquè no, a vegades, doncs, nervis o manca de preparació o moltes coses, no? No hi ha una resposta bona o dolenta, però sí que veus com la persona més o menys es desenvoluparia en el lloc de treball.
Quin balanç feu d'aquest servei que ofereix l'Oficina Municipal de Treball? I esteu en contacte, treballeu plegats?
Sí.
A mi, impressió?
Recentment també hem fet processos de selecció amb ells i la veritat és que la valoració és molt bona. La resposta ha sigut àgil, ha sigut ràpida, la comunicació és molt fluida i estem contents del servei.
Creus que és un àmbit, el de les competències, que anirà a més, que s'anirà estenent?
Penso que sí, perquè més enllà de la formació, per exemple, o de l'experiència que et pugui portar al teu perfil professional, el com tu desenvolupes aquell lloc de treball moltes vegades fa que t'integris bé adequadament en l'equip, que assoleixis els objectius marcats, que t'integris bé a nivell de cooperativa, d'entitat, d'empresa, no? Com la persona fa la seva feina és diferenciador o fins i tot a nivell de selecció fa que et decantis per una persona o per una altra.
Moltes gràcies a totes tres per explicar-nos bé en què consisteix això de les competències i com està fent forat dins el món laboral.
Gràcies.
Que vagi bé.
Gràcies.
Ens queda la cirereta final, el colofó, que posa sempre la Mercè fent un cop d'ull algunes ofertes laborals. Mm-hmm.
Doncs sí, i una mica seguint amb el fil que estan plantejant les companyes, porto dues ofertes que estan a Xaloc, que busquen persones que tinguin les següents competències, que siguin persones energètiques i polivalents, que siguin persones que tinguin capacitat de treballar en equip, capacitat comunicativa, que tinguin iniciativa, que siguin creatives i amb ganes d'aprendre. Llavors, aquestes dues ofertes tenen a veure amb l'obertura de dues botigues que es volen implantar a la zona, botigues tipus bazar, vale? Les plantejo d'aquesta forma comú perquè tenen les mateixes característiques, si fan o fa. En una d'elles busquen entre 8 i 10 persones i en l'altra busquen 20. Llavors, estem en ple procés de selecció que es realitza conjuntament amb el nostre servei, en col·laboració amb el nostre servei, i una d'elles emprant dinàmiques de grup i l'altra el sistema d'entrevistes curtes, l'speed dating que diem. Llavors, les tasques, bé, pues, atenció al client, tasques de caixer o caixera, reposició de productes, ordenació de la botiga, etc. Requisits, una formació mínima d'ESO, que tinguin una certa experiència, que dominin el català i castellà com a llengües i que tinguin competència també a nivell informàtic i del sector digital en l'ús de la PDA, per exemple. Llavors s'ofereix un contracte indefinit de 20 o 22 hores segons l'empresa i es treballarà entre 4 o 5 dies a la setmana, de dilluns a dissabte, en torns de 4 o 5 hores. I per últim, no lligat a una oferta concreta, però sí a una activitat que tindrà lloc també en el nostre servei, que és una xerrada que ofereix l'empresa Mercadona el dia 24 de març a les 10, també per explicar una miqueta quins processos de selecció donen terme quan els interessa incorporar personal, quines competències valoren més, com accedir a les seves ofertes, adreçada a perfils de logística i personal de supermercat pròpiament, com és lògic. Llavors, les persones que estiguin interessades en assistir-hi poden fer-ho també a través d'un enllaç que tenim a la nostra pàgina web i tenen com a data límit el dia 22 de març per poder-ho fer.
Recorda'ns la pàgina web.
És ocupació.vilafranca.cat, en aquest cas, per aquesta inscripció concreta, i també tenim un enllaç que és bit.ly, en quant a retall, /orientació-feina.
Doncs moltes gràcies, d'aquí un mes ens retrobem.
D'acord.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu.
Adéu. Adéu. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender hip and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a ting. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere, change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy?